Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Salta que salta i torna a saltar. Espantes problemes per tornar a començar. Salta que salta i torna a saltar. Espantes problemes per tornar a començar.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Que tinc ganes, 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 ganes de tu. Que tinc ganes, 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 ganes de tu. Que tinc ganes, 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 ganes de tu. Que tinc ganes, 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 ganes de tu.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
La nit m'estrena amb tu festiu, la vida de mil colors. Tot lluny la mira amb record de Déu, la vida de mil colors. La vida de mil colors, mil colors.
Arrenca una nova edició del Picalletres.
El concurs lingüístic que posa a prova els estudiants de segon d'ESO de tot Catalunya.
Quitrà.
Quitrà. Q-U-I-T...
Personatge. P-E-R-S...
Cada setmana, nous concursants. Paraules impossibles. Barbarismes amagats.
P-L-A. E.
És una E.
Quin institut serà el millor picalletrejador?
No et perdis la nova temporada del Picalletres a partir del 12 d'abril a la teva emissora local.
Els dimarts a les 9 del vespre i dissabtes a les 9 del matí. El Picalletres, a Ràdio Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, són les 12 i uns minuts i comença el programa Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Bé, avui tindrem uns convidats que no ho són de Sant Cugat. En silenci. Me'ls miro, estan aquí. Perquè, clar, Valldoreix és Sant Cugat. En parlarem després, però de moment... La homilia de molta comèdia. Avui, de l'òpera i altres tractes diferents. Benvolguts, germans en les arts escèniques. Demà divendres tornen els amics de l'Òpera de Sabadell al Teatre Auditori per oferir una de les més importants i conegudes òperes de Giuseppe Verdi, Rigoletto. En el món de l'òpera, vull dir en l'escenari mundial, hi ha 10 òperes que sempre estan entre les més representades arreu i amb diferència de funcions. I una d'elles és precisament Rigoletto, amb una de les àries més conegudes i potser més masclistes, La donna è mobile. Però no els volia parlar d'això, sinó de que ara, que tornen els amics de l'òpera fundada fa 40 anys per l'empenta i la visió de futur de Mirna Lacambra, que encara continua al front, torno a comentar per les estructures operístiques del país. Catalunya per una banda i Espanya per l'altra segueixen conformades amb un desequilibri substancial en els pressupostos oficials. Governs autònoms, diputacions, ajuntaments i abans el Ministeri de Cultura i Deportes, no oblidem pas, i els anomenats protectors, sponsors i altres promotors que conformen un desequilibri brutal entre uns llocs i els altres. A Catalunya tenim un gran teatre del Liceu que, en relació al Teatre Real de Madrid, té un pressupost comparatiu, però amb uns ingressos diferents en funció del seu origen. És a dir, teòricament, el Real té menys ingressos oficials, però molts més dels protectors i sponsors que fa que, al final, el total sigui superior. I, a més, també siguin més alts els ingressos per abonats i per guixeta. Quins temps aquells que hi havia un avió que des de Madrid portava els afeccionats de l'òpera madrilenys a Barcelona i els tornava després de la funció perquè el Real va estar anys i anys i anys tancat. I a Catalunya tenim el Liceu i els amics de l'òpera de Sabadell, però també hi ha òpera al Teatre de Sarrià, de petit format, i també hi ha petites companyies que intenten fer-ne de manera regular, com aquí, en una època el grup de l'òpera de cambra amb Mariona Benet al front, que va plegar després d'anys i anys d'intentar resistir per fer unes temporades regals regulars de petit format. A Catalunya hi ha suficients teatres per poder plantejar que els amics de l'Òpera de Sabadell fessin més representacions de les 5 o 6 obres que programen cada temporada. Què és el que falla perquè això no sigui així? No hi ha renovació de públic? Els preus són massa alts? Falten subvencions suficients municipals en aquest cas i de les corresponents diputacions provincials? Quan escolto això dels preus, en què alguns argumenten el fet de que no augmenti el públic, me'n recordo de què val un partit de futbol al camp del Barça, o un concert al Palau del Sant Jordi dels U2, per dir algú. El problema no són els preus. El problema no és la qualitat dels cantants, dels músics. El problema radica, com gairebé sempre, que es tracta de la cultura, en aquest cas de les arts escèniques, de com els polítics consideren el fet cultural, mirat àmpliament, això sí, no només en l'àmbit de l'òpera, que és el que ara i aquí parlem. Un país com Catalunya, que es vanta freqüentment del seu nivell cultural i artístic, hauria de tenir, a part del Liceu, que és Barcelona, dues companyies anant amunt i avall del país fent òpera tot l'any, amb els suports econòmics i logístics i de projecció publicitària necessaris per convertir-ho en un fet normal, com passa a Alemanya, com passa a Àustria, com passa, etcètera, etcètera, etcètera. I ja ho sabeu, jo que no crec en Déu, demano que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Les floristes de la Rambla sembren flors a tots els vents, i si a l'estiu no les venen, ja les vendran a l'hivern.
Escolteu Les floristes de la Rambla, de Miquel Porter i Moix, que va ser un dels primers que va llançar els 16 jutges. I per què hi he posat aquesta música? Es preguntareu. Jo hi he posat perquè és una una música que es va fer l'any 61 i precisament parlem d'una obra, en aquest cas, que és La clau de Noel Clarasó, ambientada als anys 60 del segle passat, i que ens parla del maltractament domèstic, en aquest cas de la dona envers l'home, Balto?
Sí.
I estratègia d'aquest per fer-se barolar i respectar. I per parlar-ne tenim aquí a Beatriz Escriuela. Beatriz, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Que és la fundadora del grup Espiral, de Teatre de Valloreix.
Sí.
I a més és la directora d'aquesta obra.
32 anys aquest any farà.
32 anys? Que faràs? Faràs 32 anys?
I una mica més, jo. Ah. Però el grup...
D'acord.
32 al novembre,
d'acord, ha sigut un error. Tinguis aquí pensat...
Gràcies.
No, ja, és possible, per què no?
Gràcies.
I tenim en Rafa Ucero, a l'altra banda de la taula, que fa cara de preocupat.
És que...
Rafa, bon dia.
Bon dia.
Estàs preocupat o no?
No gens.
Bueno, a veure,
no gens.
Diria, no en Rafa Ucero, jo diria
en
que...
Sala.
Què li passa a Mansala?
Què li passa a Mansala? Doncs que està molt maltractat per una dona que té molt mal geni, que s'havia casat perquè un altre li havia donat carbasses i va agafar aquest pobre home... que és el Rafael Sala, i que bueno, va estar aguantant metge fins que es va inventar la manera de cridar l'atenció.
A veure, Trini, diem que La clau de Noel Clarasó és una obra que vosaltres ja havíeu fet,
sí.
Si no m'equivoco,
sí, sí.
El 2002.
El 2002 la vàrem estrenar per la Festa Major de Valldoreix.
Sí, justament el 2002 la vaig començar a fer. Mira, jo estava amb el Quel a Tècnics i com que em van veure la pinta que feia de pobret i tal, de pobre home, va dir, ah, mira, li donem el paper d'en Sala. I llavors...
Sí, t'ajustaves el paper.
Sí. I llavors, doncs, bueno, ara actualment amb aquesta és la quarta dona que m'han posat, Vull dir que van quatre.
A veure, aleshores, tan despistat i tan pobre, bueno, a veure, hauríem de comentar-ho. Tu, Trini, què et sembla, tu?
No, que té mà esquerra.
Sí?
Té mà esquerra, sí, sí. I ja s'organitza de manera que les coses s'arreglin. Clar, no desvetllarem aquí, l'enginy que té en Sala per tornar a recuperar aquesta senyora i fins i tot que canviï una mica les maneres.
Diguem que és una comèdia...
És divertida.
Divertida.
Sí, sí, és una comèdia divertida i hi ha l'enginy aquest, està ambientat als anys 60, com tu molt bé has dit, i ens ho estem passant molt bé muntant-la, perquè ara potser li anem trobant, com que ja l'hem fet diverses vegades, doncs li estem trobant uns gags i un divertimento que potser al principi, com ja sabem, quan s'estrena sempre és quan fas provatures i tal, però ara... Li estem trobant molts gags. Que...
Jo no sé si hi hagués algú més, a part del Rafa aquí, dels que actuen. No sé si estaria massa d'acord amb això que dius, perquè jo tinc entès que tu provatures en fas,
Provatures totes les que calgui.
Bueno, diguem que hi ha en els intèrprets hi ha la Marta, que és la Xabel Balbuena,
sí.
L'Enric, que és en Fabrís Loparec. Loparec,
sí.
Perdó. L'Eugènia, que és la Núria Bou,
sí.
En Sala, que dèiem que és el Rafa Ucero, l'Aurelia, que és l'Encarna Adelantado.
I els altres, el Salva també, però després hi ha dos canvis.
Hi ha un canvi?
Sí, hi ha dos canvis.
El Magí, el Salvador Fenollar, i la Cristina.
La Cristina és la Maite Cuevas,
sí.
Que ha sigut una bruixa de la Revolta de Bruixes, i ara estan aquí, i el Toni Balaguer, que era el vigilant de la Revolta de Bruixes i que també ara està aquí.
O sigui, que és aquest sí que ha canviat l'actor que estava previst,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Bueno, ja ho han començat a assajar aquesta vegada amb aquests canvis, perquè bé, no, ja són gent que va i ve i en aquest moment pues, no hi érem. I com que acabàvem de fer la Revolta de Bruixes, doncs els hi vam proposar ells dos. Per cert, comentar així una mica per sobre que amb la Revolta de Bruixes vam guanyar un tercer premi al concurs de Sarrià, ara, el mes de març.
Un concurs que sé de companyies de
teatre
amateur.
De teatre amateur, que vam ser seleccionats i... I mira, un tercer premi que sempre anima.
Home, i tant que sí.
Sempre,
a més, pel que jo recordi, no és pas el primer premi que heu rebut, ja.
No, concursos... la veritat és que hem sortit poc, perquè fins ara, fa 2 anys, que organitzàvem la mostra i la programació continuada, i això no ens donava temps, no ens deixava temps per anar a presentar-nos ni concursos ni mostres, sinó que ens havíem d'ajustar a la programació d'aquí de Vall d'Oreix i poca cosa més. Però ara, com que l'Ajuntament de Vall d'Oreix, la MD, es fa càrrec de programar tant la programació com la mostra, nosaltres estem en el Consell per poder programar, doncs donem les nostres propostes, etc. Però ens queda doncs el temps per poder presentar-nos, i mira, ens hem presentat a Pineda i a Sarrià, i estem doncs intentant doncs sortir una miqueta més, perquè fer una representació d'una obra que s'està treballant mesos i mesos, i l'escenografia i tot plegat, i fer-la una o dues vegades, doncs el món amateur és així, però si tenim la possibilitat de sortir,
fer-ho
doncs,
més millor. Sí. Jo volia comentar-ho precisament perquè això està dintre d'aquesta programació que diu continuada de teatre de Vall d'Oreix,
sí.
I això representarà el diumenge dia 15 amb una sola funció a les 7 de la tarda.
A les 6 de la tarda? Sí, sí.
Sí, és veritat, sí, és veritat. És molt petitet, eh? Jo em mirava i... és a les 6.
Sí.
I aleshores no hi ha cap més representació?
No.
Hi ha perspectiva de cap més representació a partir d'aquesta...
En principi, no. Si veiéssim que quedava gent amb molta fora, us podria fer alguna proposta, però ja no està parlat encara.
Bueno, la nau, que és on es fa, la nau de cultura,
ara
té una capacitat...
De 124 a 126
persones. 126, que és un espai que déu-n'hi-do, en referència doncs, al que fèieu
sí.
habitualment,
sí.
Doncs fa uns anys, perquè sí. clar, hi ha molta gent que és inquip... i hi ha molta gent, però clar,
sí.
Us ho veu a la meitat, potser, a la meitat d'aquest...
Sí, bé, al casal havíem arribat, teníem 80 cadires, i a vegades posàvem de fusta i tal, però ja quedava la gent molt apretada. A més, la visibilitat de l'escenari era fluixa, perquè l'alçada de l'escenari no és gaire. I ara el públic a la nau ha guanyat moltíssim, ens veuen de tot arreu, i l'únic que caldria encara anar millorant són els camerinos i la part del darrere de l'actor, com si diguéssim.
I potser, des del punt de vista del soroll exterior, el poder tenir
sí.
aquesta capacitat d'aïllar.
Sobretot quan plou.
Que quan plou, és veritat.
Sí. De tota manera, a veure, nosaltres sempre hem volgut tenir un teatre com Déu mana, no solament pels camerinos, com diu la Trini, sinó inclús per fer l'escenografia, el muntatge, que t'has d'enfilir amb escales perquè no baixen les barres, no? I això és important. De tota manera, vull dir, quan van posar les cadires la nau inclinades, es va veure molt més bé, diguem-ne, que no pas quan estaven en un mateix nivell, que és el que passava al casal, diguem-ne, no? I també ha millorat l'audició, el sistema d'altaveus i tot això, i després la van cobrir amb roba negra, diguem-ne, perquè no entrés la claror des de fora, diguem-ne, pel soroll és inevitable. I tenim una mica l'esperança de que algun dia l'Ajuntament ens faci un teatre com cal.
Hi ha un projecte, no? Hi ha
sí.
un projecte que
sí,
està
sí.
des de fa bastants anys.
Sí, sí, sí.
Com
fa.
Tots els projectes, jo no sé què passa, que sempre dic el mateix, que no, i a part, és que haig de dir-ho, perquè si no els oients no s'entenen aquest gest que has fet tan expressiu, no? De dir, falten diners.
Sí.
És curiós perquè a vegades jo tinc la impressió, i potser està equivocada, que per segons que no en falten.
Sí, bueno...
I clar, això és fumut, perquè penses,
és, sí.
perquè penses que el temps juga en aquest cas en contra.
Sí. I és que la cultura sempre hem patit aquesta diferència.
Hi ha un concepte que és que se'n parla molt sempre, sí. Se'n parla bé, sí. Diguéssim, en general, sí. Però en canvi, quan hi ha d'haver una conseqüència immediata, que seria doncs, que efectivament hi hagués possibilitats perquè això es pogués desenvolupar d'una forma natural i amb més potència, doncs sembla que hi ha alguns impediments que fan que això no sigui tan així. Bueno, però parlem de la clau. Parlem de la clau, sí. Perquè...
A veure, si ens obre altres portes.
Qui té la clau?
Aquest senyor. És aquest senyor.
La porto, eh?
Ah, la portes físicament?
Sí, perquè per l'assaig la fem servir. Uita.
La clau.
Déu-n'hi-do, és una clau d'aquelles antigues, eh?
Sí.
D'aquestes antigues.
És que si no el públic no les veuria, si són de les modernes.
És veritat. I a més a més que... algunes ja no hi ha, ni, en un cas ja no hi ha ni clau. Ni no hi ha clau, que ja és...
No, sí.
Pas una, pas amb el mòbil, pam, i s'obre ja la porta.
Sí.
Però la clau és un problema que es produeix, és una cosa, una situació familiar...
Sí.
Bàsicament.
Sí.
I què passa?
I de veïns.
I què passa?
Perquè aquest el doctor, que és el Fabrice, és un psiquiatre i viu amb la seva dona, que està doncs molt entestada durant tota l'obra, que vol anar a la perruqueria, però s'acaba l'obra i
no hi ha pogut anar.
Però entre tot això, doncs, el problema d'aquest senyor, que és que no puc explicar-ho tot.
Bueno, no ho expliqui. No, fes una mica d'explicació en general. Concepte.
Esclar.
El concepte és, dius, una obra que tracta un tema familiar, però que a la vegada afecta més gent, que en aquest cas serien veïns d'aquesta família. La parella té fills...
No té la
sortosament, com diu la dona, sortosament no té fills, perquè si tingués un fill que se l'assemblés al marit, ja s'hauria...
Diu que
l'hauria mort.
No. La senyora aquesta no el veu amb bons ulls,
Té un final, no.
Té un final feliç.
Un final, sí.
Sortosament.
Sí.
Per al Sala, per al protagonista,
que és l'home que està castigat, que està maltractat.
Sí, l'estratègia que ell va organitzant, perquè aquest doctor d'entrada, quan ell se li presenta, que fa poc que viu a la mateixa escala, fa 4 mesos que viu a la mateixa escala, doncs li diu que té una dona malalta a dintre del pis, ningú l'ha vist, ningú la veu, i l'ha de cuidar ell, i tenen un gos, i en fi. I llavors es reben uns anònims, que aquests anònims diuen que aquest senyor està vivint amb... Ell explica que és la seva senyora.
Amb una segona senyora, vull dir, està malalta la segona dona, no la primera amb la que està casada. No, amb una segona dona viu en el pis malalta, diguem-ne.
Esclar, però no explicarem
clar,
més.
Per això,
hi ha molta...
Si estem pensant que està estrenada l'any 60, jo vaig mirar, jo no la vaig veure, però van estrenar la companyia aquella de Joan Maragall, que feia el Carlos Lloret, sí, Carles Lloret, i hi havia doncs una quantitat d'actrius i d'actors, també el Lluís Nonell, també, i el Paquita Ferrandis. Paquita Ferrandis, que Paquita Ferrandis va viure un temps a Valldoreix, sembla que sí.
No ho sé, perquè jo sóc molt joveneta, ja ho has dit abans, 32 i pico.
No, però vull dir, recentment, parlo de fa 20 anys o una cosa així.
20 anys, també era més joveneta encara.
No, evidentment, no. Si hem tirat més avall, aleshores ja no arribarem. Quan escolliu la clau per aquesta temporada, per aquesta temporada continuada que es fa, per què és?
Doncs mira, el motiu més important és que tenint amb dits, que jo dic, la revolta de bruixes, que estem intentant també donant-la fent i participant en concursos i tal, vam pensar que necessitàvem una comèdia, també, per segons quina opció o quin concurs o quina mostra, doncs portar una cosa o l'altra. Perquè hi ha llocs que nosaltres, que sempre hem tendit a fer més teatre seriós i de contingut i amb missatge, doncs a vegades ens trobem que ens falta fer una mica més de comèdia. L'art de la comèdia és important.
No, discutiblement.
Aleshores, per això hem pensat reposar-la, presentar-la, aquesta programació continuada, i tenir-la en cartera per poder presentar, doncs, els diversos concursos i mostres que hi hagin a partir d'ara.
Alguns dels participants d'aquesta obra en aquest moment...
D'aquesta versió, en aquest moment...
Havien fet la primera?
Mira, el Salvador Fenollar ja feia aquest personatge, l'Encarna de l'Antado, evidentment, que ella és la xafardera. Ella és la veïna xafardera, que el seu marit és el Salvador Fenollar, és en Magí, es diu, i és un senyor que viu amb una senyora que no sap com és. I quan li diuen que com és la seva dona, diu, ui, la meva dona no sigui mai en res, ja no s'entén. I és la número 1 i la que belluga tot el tema i a la que li
ha dit... Millor que no vol dir-ho perquè té por que hi hagi una represàlia, eh?
És que no s'entén de res.
Ah.
És que no s'entén
de res. No, dic això perquè, clar, tinc el personatge central que sí que està, doncs, castigat o sembla...
Sí, però
sembla
la veritat és que el Noel Clarasó, en aquest cas... El senyor aquest no el va deixar massa...
No va deixar massa bé.
Massa bé. Amb ell sí, perquè el fa enginyós i sí que troba un desllobrigament per tot aquest problema. I també el Rafa Osero també hi era. O sigui, Salvador Fenollar Encarna Adelantado i Rafa Osero estaven en la primera versió de La Clau. O sigui que la resta...
Que estem parlant de fa 20 anys...
De fa 20 anys.
T'he de dir que aquesta Clau és especial per a mi perquè va ser el primer paper de protagonista que em van donar. Llavors em van adonar que, a part d'ajudar el Quel amb la qüestió tècnica, sabia interpretar. Clar, es van sorprendre perquè un home així tan insignificant com jo, doncs coi, sabia fer papers, diguem-ne.
Perquè no parlaves mai.
Sí, no parlava massa. Però interpretar no interpretava. I aquesta va ser la primera obra que vaig fer com a protagonista i que em va quadrar moltíssim. Me la vaig fer molt meva, diguem-ne. Després han hagut altres, però sobretot aquesta. I la veritat és que, com et deia, és la quarta actriu que fa de dona, diguem-ne, i amb aquesta Maite Cuevas, i realment hi ha una química molt important, hem aconseguit una bona química, diguem-ne, i hi ha molta il·lusió per fer-la, perquè, com deia la Trini, hem fet molt poques obres de comèdies. Espiral ha estat més una companyia d'obres sèries, i aquesta justament és una de les poques que tenim i que ens fa molta il·lusió de portar-la.
Més cal dir que Espiral és una companyia que ha tingut com a característiques la diversitat d'autors, o sigui, diversitat d'autors...
Autors catalans, sobretot.
Sí.
Autors catalans, una diversitat d'autors, sí, la veritat és que sí.
Home, sí, la veritat és que hem tingut a la nostra petita sala del Casal a la Isabel Clara Simó, a la Carme Riera, al Víctor Mora, i ara no recordo si hi ha algú més, però... I, bueno, hi hem representat Montserrat Roig, Mercè Rodoreda, bueno, i el Víctor Alexandre, que també l'hem representat.
Sí.
Víctor Alexandre.
No, i els hem tingut a dalt l'escenari, també, alguns autors
d'aquests. I el Ricard Creus,
El Ricard Creus.
Que ell va fer...
Amb els poemes.
Jo vinc d'un altre
temps. Hem tingut el Muntanyola, també.
Sí, és que sí.
El Muntanyola també va venir, vull dir, Déu-n'hi-do, i la Montserrat Cornet també, vull dir, pel Rossinyol
sí, també. Pel Santiago Rossinyol,
Santiago Rossinyol.
Aquesta de Santiago Rossinyol, que és justament una altra de les obres meves que més m'estimo, me la va passar el Jaume Pla, que era el primer que la feia, i quan ja es va veure... gran i incapaç de recordar, passo la torxa, textualment et passo la torxa. I la primera vegada que la vaig fer, ell estava en primera fila i quan em vaig acabar vaig baixar a fer-li una abraçada perquè va ser una reacció molt emotiva, diguem-ne, no? Però és una de les obres també, i llavors teníem la Montserrat Cornet allà davant
també. Sí,
d'acord. Doncs aquesta obra, jo penso que, com apuntaves, és una obra comèdia, comèdia divertida, aquest sí. intent de poder bascular i tenir doncs, una, sí. un tipus d'obra diferent per poder, poder fer aquest tipus de representacions arreu, on convingui. Sí. I parlant d'això, i parlant de tot plegat, teniu alguna cosa, hi ha un projecte a partir d'aquí?
Sí. Estem preparant una adaptació d'informe per a una acadèmia d'en Kafka.
Sí.
Això va, ja ens ve d'una adaptació que va fer el Tian Gombau, sí. que és un actoràs, que va venir a fer-la a Valldoreix fa, no sé, potser 15 anys. Des que la vam veure, el Rafa, sobretot, bueno, a mi ja em va agradar molt, que jo la voldria fer un dia, la voldria fer.
És un monòleg,
és un monòleg, sí, sí.
Va ser un impacte molt gran, una il·lusió i un repte, i dic, aviam, tirem endavant. I llavors, entre la Trini i jo hem estat fent una adaptació, diguem-ne, no és sincerament l'obra del Tian Gombau, sinó que li hem introduït altres cosetes també, l'estem treballant i la volem representar al novembre per la mostra.
Sí.
I això és el proper repte que tenim davant.
Mono Sapiens.
Ja convé repetir això de Mono Sapiens, la sí. veritat és perquè de Sapiens a vegades poc.
Sí.
Poc, sí. Si més amb les circumstàncies actuals.
Bueno, de fet, aquest Mono Sapiens ens fa una conferència. És un orangutà
sí, sí.
que ha estat agafat de la selva i esdevé doncs, amb molta preparació i adaptació, doncs esdevé home. I ens dona la seva visió des del seu punt de vista de la humanitat i del que estem fent i del que fem amb tot.
I quedem malament.
I quedem bastant malament.
Sí, sí. Trini Escrihuela, moltes gràcies per haver vingut, explicant-nos una mica, no del tot, perquè no convé tampoc fer, quan diuen un spoiler fins a cert punt, no massa.
No massa.
Que no arribi, no massa, sí. que tingui la capacitat el públic que ha de venir
sí.
de, a veure l'obra, de no saber ben bé què passa, encara que sàpiga alguna cosa. I, Rafa, no cal dir-ho, espero que no únicament l'obra t'acabin tractant bé, sinó que la vida també et tracti bé, no només l'obra, i que el públic se'n surti molt content de veure doncs, aquesta recuperació d'en Sala, que al final, no sé, tinc la impressió que se surt amb la seva. És així?
Sí, sí.
Molt bé, doncs conteu que la nau de cultura de Valldoreix, el dia 15 del mes de maig, diumenge, a les 6 de la tarda, la clau de Noel Clarasó, amb el grup de teatre Espiral de Valldoreix. Gràcies i que vagi tot molt bé.
Gràcies,
gràcies a vosaltres.
Sola.
proper dissabte, a les 20 hores, a les 8 de la tarda, al Teatre Auditori de Sant Cugat es representa Golfa, de José Padilla. Un matí, ens diuen, davant de la porta d'un institut apareix una pintada que diu Golfa, un insult anònim que destapa la història que la precedeix. I per poder parlar-ne tenim, espero que ens pugui escoltar, el seu autor i director, José Padilla. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, no sé si has entendido lo que he hecho, ha sido iniciar...
Exactamente.
Iniciar la conversación explicando un poco lo que desde el programa del Teatro Auditorio de Barcelona, de Sant Cugat, nos indican. Esta pintada que se produce en la puerta de un instituto que dice Golfa. Sí, un insulto que va dirigido a alguien en particular. José, yo quisiera empezar esta conversación preguntándote cómo se produjo la idea de escribir esta obra.
La idea es un encargo de los dos productores de la coproducción, vamos, de Crémilo y de Primera Toma. Se ponen en contacto conmigo porque querían no hablar sobre una historia de una pintada, pero sí hablar de algo que ellos consideraban transversal o que debería ser transversal, como es la sexología. Entonces, claro, bueno, el tema de entrada da respeto porque parece que es algo que, bueno, de entrada parece que es algo que todos tenemos que tener claro, y a poco que te pongas a andar te das cuenta de que, bueno, en mi caso me di cuenta del amplio nivel de ignorancia al respecto. Entonces, bueno, fue un doble reto. Fue el cómo nos fuimos formando todo el equipo, el elenco y el equipo artístico-técnico a aprender conceptos y formas para plasmarlo en la obra de teatro, y posteriormente en crear una trama lo suficientemente atractiva como para que pudiese estar en el escenario y que esto llegase al patio de butacas. Así que el reto fue grande, pero creo que hemos salido bien de él.
Bueno, la presentación de la obra es como comedia transmedia desde las artes escénicas sobre la sexualidad. Sí. O sea que, en definitiva, lo que estáis planteando, o que planteas tú en este caso en la obra, es una situación que se ha producido, aparentemente por la relación, digamos que amorosa, sentimental, de dos jóvenes, con un resultado que a partir de ahí tiene que aclararse, digamos que más o menos, no en público, pero sí con las personas afectadas.
Sí, efectivamente. Esa fue la manera de tratar de proponer al público un tema, como tú ahora mencionabas, como es la sexualidad. La sexualidad en sí mismo no es nada que, ¿cómo decirlo?, vas al teatro y el tema en sí no te cuenta gran cosa. Había que enhebrarlo dentro de una trama para que permitiera llegar. Y además, en este caso, como antes mencionaba, efectivamente es transmedia. Es decir, nos servimos de los recursos que nos dan las redes e internet para proponer una parte de participación activa al público. Entonces, bueno, pues a través de esta comedia tratamos de interpelar al público no solo como un sujeto pasivo que ve la obra, sino como alguien activo que emite su opinión a lo largo de la función mediante sus teléfonos móviles.
Bueno, no sé si sabes, me imagino que sí, que esta obra se representará en el Teatro Auditori de Sant Cugat precisamente porque fue escogida por jóvenes de aquí, de esta ciudad, a partir de una decisión de municipal de que cada grupo, o en su caso un grupo público joven, en un proceso participativo, decidiera de las tres obras que le presentaban cuál querían que subiera al escenario. En este caso fue la tuya.
Lo sé y puedo decir que, bueno, es un honor, porque el público joven, primero, es un público que ha sido históricamente desterrado de las butacas, porque bueno, creo que se le ha tratado con un nivel de condescendencia importante, y después el hecho de que un grupo de jóvenes, primero, que tengan la oportunidad de decir esto me gusta, esto menos, tengo un poder de decisión, es brutal, porque efectivamente, como antes decía, de alguna manera se les ha omitido el derecho a opinar. Que de repente ellos hayan escogido esta obra y que hayan apostado, bueno, qué mejor premio que ese. O sea, cuando me lo contaron, teniendo, si no te digo, que fui muy feliz, porque uno de los objetivos de la función es a todo tipo de público, pero sin duda llegar al público juvenil, y que un nutrido grupo de jóvenes de San Cugat de repente hayan decidido que estemos allí, ellos y ellas, pues para mí es uno de los mejores premios que se me pueden dar, francamente.
Además, con un añadido, creo que importante a considerar, y es que una vez terminada la función habrá un coloquio entre los actores y las actrices y el público con respecto a la obra. O sea, además de la participación durante la obra, además existirá la posibilidad de continuar tratando el tema que tal como apuntabas al principio, de la sexualidad, que parece que estaba, parece que las leyes de en este caso de educación lo fomentaban el conocimiento, y en cambio la realidad parece que es otra.
Sí, así es. Y ese encuentro con el público posterior a la función abunda en ello. Es una manera de alguna manera prorrogar el debate, y que no solo vean esta ficción teatral en la que se les interpela, sino que además tengan la oportunidad de, bueno, en la medida de lo posible, saciar todo tipo de curiosidad que les pueda sugerir la función. Así que todo lo que se hable, eso es uno de los objetivos de la obra, todo lo que se hable sobre sexualidad y se debata sobre ello y se ponga sobre la mesa y se discuta y se comparta, es un valor añadido y es algo tremendamente positivo. Así que sí, parte del ir al teatro a ver Golfa, sin duda, parte muy importante es ese coloquio posterior.
Pero hay una cosa que quisiera también comentarte y que me aclararas, y es la obra está escrita, es una narración determinada con una actuación de unos personajes determinados, pero la intervención del público durante la obra, ¿está previsto que pueda modificar algo del desarrollo de esa obra?
No es tanto una intervención en el desarrollo de la obra como una intervención en la opinión sobre lo que está haciendo. Uh-huh. No es que puedas escoger cómo va a reaccionar un personaje u otro, no va tanto por ahí como que tu opinión esté presente en el escenario. Eso es parte más importante. O sea, que creíamos que más que el juego, que por supuesto ha ocurrido en otras funciones y es maravilloso, pero en esta concretamente decidimos apostar que más por el juego teatral en sí de poder modificar la ficción, era poder emitir también tu opinión y que tu opinión sobre lo que está haciendo estuviera presente en el escenario. Va más por ahí lo que creíamos que se adaptaba más a lo que es Golfa.
Los personajes de la obra, si no recuerdo mal, serían los que han sido, o sea, Fran, que sería uno que teóricamente se opina que quizá es el autor de este insulto. Uh-huh. Amanda, que sería la pareja anterior de Fran, porque ya no lo es. Sí. Uh-huh. Un psicólogo que está haciendo una acción para aclarar todo el tema, todo como qué ha pasado y por qué. Y la madre de Fran.
Sí. Estos cuatro personajes nos sirven sobre todo para poder confrontar puntos de vista. Y en ese encuentro de distintos puntos de vista respecto a un tema concreto que de manera directa aborda la sexualidad es donde se va desarrollando la ficción y donde te decía que el público puede emitir en determinados momentos su opinión. Es una comedia que va que es muy 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 activa y va desarrollándose, y eso mueve, así nos lo dice la experiencia en este tiempo, mueve al público a compartir sus puntos de vista, que luego son absolutamente, pueden ser completamente diferentes, pero que sin duda están aportando al mensaje de la función y a lo que uno se lleva a casa, para que no se quede en las paredes del teatro. Los cuatro personajes que mencionan tienen puntos de vista tan diferentes sobre la vida que posibilitan este encuentro, este debate.
Porque además debe haber, en este caso, lo pregunto, una diferencia sustancial quizá en la visión que tienen de la sexualidad, por ejemplo, la madre, que por su edad, en definitiva, por su generación, con su hijo o con la ex pareja de su hijo, o con el psicólogo, que no sé en este caso en qué punto de edad está, en qué, si es parecido a la edad de la generación de la madre o no.
Sí, no es tanto un psicólogo como un sexólogo. La brecha generacional que nombra está presente. Y sobre todo hay algo muy interesante que tiene que ver con esa ignorancia que yo me di cuenta que tenía, que es lo mucho que creemos que sabemos y lo poquísimo que sabemos. Al fin y al cabo, la sexualidad es un tema de primera categoría sobre salud y se esquiva. Se convierte en tabú, se convierte en algo sórdido, se convierte en algo que no se puede nombrar, y si se nombrara más, no evitaríamos a nivel de sociedad, a nivel de conjunto como sociedad, grandes problemas que estamos teniendo y que por desgracia vemos en los periódicos día a día también. Bueno, esa brecha generacional está presente en la obra, y en esa brecha generacional nos damos cuenta, yo me he dado cuenta escribiéndola y montándola, y luego en general el equipo y luego el público, nos hemos dado cuenta de que es un fallo el pensar que uno sabe, porque no sabe, y esto creo que queda muy claro en la función.
Porque hay otro aspecto que yo creo que es importante, en este caso, no solo por los hechos de la sexualidad, sino en todos, que es la utilización de estos aparatitos que todo el mundo tenemos, de los móviles,
sí,
que automáticamente las redes han transformado, o yo creo, menos, que han transformado mucho precisamente el tipo de relación o el tipo de comunicación, que evidentemente hace solo 30 años era impensable.
Sí, sí, 30 años o menos. El nivel de comunicación que ahora tenemos con estos aparatos que todos tenemos, que además nos damos por hecho, y a veces me paro a pensar en el nivel de avance que ha supuesto en muy poco tiempo, y la capacidad que tenemos de transmitir información que hace, dice 30 años, pero 20 y si me apuras 15. El que existían móviles, pero no con las capacidades que ahora tienen. Esto sin duda interviene, por supuesto, en la obra, pero es reflejo de lo que estamos viviendo día a día y cómo la comunicación afecta, para bien y para mal, ¿eh? No es en absoluto, todo lo contrario, no es en absoluto una satanización del uso de los móviles y del despliegue de información que eso supone, sino es simplemente en plantear cómo estos dispositivos receptores y emisores de información son capaces de alterar las cosas para bien o para mal.
Cualquier...
tenemos algo en la mano, pues vamos a usarlo con criterio.
Cualquier cosa que tengamos, cualquier avance de tipo tecnológico, siempre tiene las dos caras, la negativa y la positiva. Esto es indiscutible. Vosotros estrenasteis Golfa, si no creo mal, en noviembre del 2020, en el Teatro Galileo de Madrid. Desde este momento, desde que os traéis a los diferentes sitios donde la habéis hecho, ¿has encontrado diferencias importantes en función del lugar en donde se representaba?
Yo no no he podido, por, bueno, de hecho, por desgracia no voy a poder disfrutar allí con vosotros en San Cugat.
Ah, no estarás, no estarás el sábado.
No puedo estar muy a mi pesar, porque estoy ensayando ya otro proyecto y entonces no puedo por pura agenda, por pura problema de agenda. Pero en las funciones en las que yo he estado, no sé, he estado en bastantes sitios, por supuesto en Madrid, estuve en Gijón, he estado en Canarias acompañando la función. No sabría decirte si la recepción del público cambia con respecto al lugar en el que se representa. Cambia con respecto a las personas que la ven, pero el interés general para mí ha sido bastante similar allá donde la hemos hecho. El cómo luego se emite una opinión por este encuentro con el público que antes mencionaba, el cómo surgen casi diría que las mismas dudas, las mismas inquietudes, yo diría que es bastante similar, por lo menos el equipo que ha ido a cada plaza te lo podrá decir con más criterio que yo, pero tengo bastantes ejemplos de sitios muy separados en el espacio y creo que la recepción es bastante similar en cada sitio al que hemos ido.
El reparto de actores, veo que ha cambiado alguna persona, ¿no? Ha habido...
Sí, así es.
Porque veo que Fran Cantos continúa.
Sí, está...
Con Julio Hidalgo.
Sí.
Pero ¿quién ha cambiado? ¿Ana Varela no. María sigue?
Ana Varela, en San Cugat, veréis a Ana Varela, María Rivera, Ninton Sánchez y Pedro Rubio.
Muy bien.
Son el reparto que vais. Un reparto fantástico sin el cual yo no hubiera podido contar nada de lo que cuento en Golfo.
José Padilla, muchas gracias por la atención, por estar hablando con nosotros de Golfa y, en fin, una pena que no puedas estar aquí el sábado, porque sería interesante precisamente en el momento del coloquio final que estuviera el autor también presente, que siempre aumentaría un poco la profundidad quizá del comentario que se pueda hacer.
Puede ser que sí, pero vamos, te aseguro que el elenco y el equipo podrán estar al nivel que se requiere para compartir con el público. Llevan muchísimas funciones detrás y saben perfectamente conectar con el público, proponer y recibir sus ideas.
Muy bien, José, pues muchas gracias por la presencia, aunque sea en la distancia, pero no, pero no en el espíritu. Y a ver si tenemos ocasión de hablar, porque un día me gustaría hablar contigo de todas tu trabajo sobre la obra de Shakespeare, que sé que tienes mucha cosa hecha en ese sentido.
Sí, señor.
Pues muchas gracias. Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto. I estem escoltant ara Todo és bien de Claudio Bardagí, perquè avui a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, concert de jazz Brasil, amb Claudio Bardagí, veu i teclat, i Joan Carles Marí, bateria. I demà divendres a les 8, a les 20, al Teatre Auditori, els amics de l'Òpera de Sabadell presenten Rigoletto de Verdi amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor dels amics de l'Òpera de Sabadell, direcció musical de Daniel Gil de Tejada i escènica de Carles Ortiz amb Luis Cansino, Antoni Lliteres, Elícia Vélez i Anna Tovella com els principals personatges. I a les 9, a les 21 hores, al Casino de la Floresta comença la cinquena mostra de teatre alternatiu de la que vam parlar la setmana passada, amb les tres píndoles teatrals Babar, Homenatge i Rip, Res, In Peace. Dissabte, a les 20 hores, al Teatre Auditori, Golfa, que és aquesta obra que parlàvem ara, amb el seu director i autor, en José Padilla, un espectacle que va ser el més votat en la categoria de públic jove del procés de participació, una història que explica on darrere d'un insult es poden amagar alguns dels mals que ens afecten com a societat i podem tenir una solució a l'educació sexual amb col·loqui a l'acabada de la funció. I diumenge a les 12 del migdia, al Teatre Auditori, espectacle familiar a partir de 5 anys, recomanable, Jo vaig amb mi, de Raquel Díaz Reguera, direcció de Paco Mir, música de Jofre Bardagí, amb Anna Arena, Meritxell Termes i Albert Ruiz. I a les 20:45, a 3:15,
jazz a la cafeteria del Teatre Auditori, amb Aníbal Martínez, guitarra, Manuel Fortià, contrabaix i Òscar Domènech, bateria. I és així una música de Jo vaig amb mi. Marxem, adeu, fins la setmana vinent, que parlem de dansa.
I fins aquí hem arribat. Ho tinc del tot decidit. Perquè passi el que passi, diguin el que diguin, jo vaig amb mi. I fins aquí hem arribat. Ho tinc del tot decidit. Que passi el que passi, diguin el que diguin, jo vaig amb mi, jo vaig amb mi, jo vaig amb mi, ah, jo vaig amb mi, jo vaig amb mi, jo vaig amb mi, ah, jo vaig amb mi, jo vaig amb mi, jo vaig amb mi, ah, jo vaig amb mi. Jo vaig amb mi, jo vaig amb mi.
Les nits a Ràdio Sant Cugat sonen així.
Soleil, soleil, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Who needs to go to sleep when I got you next to me?